pràcticament un quart de sis de la tarda. D'aquí una estona, us ho explicàvem al principi del programa, tenim aquí muntat ja, Marta, l'escalèstric amb tota la pista.
Espectacular. És espectacular.
Increïble, eh?
Jo tinc ganes de veure-us competir,
sí, sí.
Eh?
No. Farem unes bones carreres d'escalèstric que celebraran l'aniversari de la marca amb un desplegament que podreu seguir a través de l'Instagram Live del programa. Però ara, una persona que no sé si juga o no a l'escalèstric, que és el Santiago Niño Becerra, director en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Li volia preguntar per l'escalèstric, si vostè és o era aficionat.
Jo he practicat molt les curses de minibòlits, però no escalèstric, és a dir, amb uns amics construíem el xassís, compraven motors cobra trucats. Se'n recorda que a Bolitxe hi havia una pista? No se'n recorda?
No. Jo he tingut afició, però no tanta, per dir-ho així.
Sí. Hi havia una pista, però l'escalèstric és escala 1-12.
Sí.
I nosaltres corríem 1-24 i nosaltres corríem escala 1-12. Era una altra història. El problema de l'afició aquesta és que realment és cara. És a dir, si vols anar a nivells alts, és cara.
Bé, potser li pregunto, perquè potser hi haurà gent que es voldrà comprar doncs un escalèstric o uns cotxes escalèstric, que en parlarem al Black Friday.
Oh, i tant.
Atenció amb el que explicarem ara amb el Santiago Niño Becerra. Tot i que el 90% dels comerços electrònics estan fent ofertes pel Black Friday, aquest any tots els indicadors preveuen que hi haurà menys compres per la crisi econòmica. I respecte a les ofertes, atenció, l'Organització de Consumidors Usuaris alerta que el 99% dels descomptes que s'anuncien pel Black Friday en productes sobretot d'electrònica i electrodomèstics no són reals. L'OCU ha seguit de prop els preus de milers d'aquests productes des del 19 d'octubre i ha comprovat que el descompte mitjà del 25% no només no és una rebaixa respecte al preu mínim amb què s'havien venut dies enrere, sinó que en molts casos supera i suposa un encariment del 3%. És a dir, que quan anem a buscar el Black Friday, potser no només no ho estem pagant més barat, sinó que ho estem pagant més car. La pregunta és, ens prenen el pèl, professor?
Bueno, a veure, jo suposo que aquest estudi s'ha fet agafant una mostra realment significativa, perquè tots aquests estudis, el truco està en agafar la mostra que sigui representativa, per això hi ha uns mètodes estadístics que, bueno, són complexes, etc. Bueno, si aquest estudi s'ha fet bé, pues, les conclusions són aquestes. El que passa és que, clar, aquest estudi estarà referenciat a una mostra de territori. Clar, jo no sé fins a quin punt serà extrapolable a Galícia o a Extremadura. No ho sé.
El que sí que podem dir és que abans d'una jornada tan important pel comerç com aquesta, el president executiu d'Amazon, Jeff Bezos, recomanés no comprar televisors, frigorífics o cotxes. Ho va justificar perquè estem a les portes d'una recessió. No sé si això li sembla més adequat.
Bueno, jo crec que el que ha fet el senyor Bezos amb aquestes paraules ha sigut molt intel·ligent. És a dir, el missatge és, venen moments complicats, Amazon no vol que vostè gasti els diners per gastar. És a dir, pensi si necessita o no necessita un producte. Jo crec que ha sigut molt intel·ligent. Això que li pot fer baixar les ventes, no sé, m'ho invento, un 2, un 3% és possible. Però jo crec que ha transmet un missatge de confiança. Molt intel·ligent.
Ja tenim el que ens preguntava abans, que és la mostra d'aquesta enquesta de l'OCU.
Sí, el que ha fet l'OCU és fer el seguiment de 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics. I ha fet aquest seguiment des del 19 d'octubre i fins ara. I d'aquesta manera ha pogut comprovar si els preus que ara s'oferten realment suposen una rebaixa respecte als preus d'abans del 19 d'octubre.
Jo li pregunto, vostè se n'aniria a comprar un cotxe d'aquests que ens deia, de petitons, aquests d'escalèstric, ara pel Black Friday, o no? O m'espero?
A veure, és que jo penso que les coses s'han de comprar quan es necessiten. És a dir, si vostè necessita un cotxe d'escalèstric o una eina perquè vostè practica l'escalèstric, ara, compri-la ara. Si la necessita al febrer, compri al febrer. És a dir, comprar per comprar jo crec que és un error.
Clar, però és que aquesta és la gràcia del Black Friday. És no, a dir, no? Bueno, sí, de crear-nos una necessitat teòricament amb un preu més baix.
Sí, però a veure, si repassem els orígens del Black Friday, el Black Friday va néixer per treure's de sobre, va néixer als Estats Units, evidentment, per treure's de sobre unes empreses que crec que de Filadèlfia, una sèrie d'estocs que tenien. És a dir, l'origen és aquest. No és el mateix baixar preus o baixar-los realment per treure's de sobre un estoc que possiblement demà o demà passat ja estarà obsolet, que no comprar per comprar. Jo sempre he defensat que s'ha de comprar quan es necessita alguna cosa, no comprar per comprar-ho per comprar-ho.
Ara que estem en aquest context, si jo, per exemple, vull destinar 1.500 euros a comprar-me una pantalla nova per acabar de veure el Mundial o qualsevol altra cosa amb qualitat, vostè em recomana que me'ls gasti perquè trobo una oferta o me'ls quedo, me'ls guardo?
Sí, però una altra vegada, vostè necessita ara una pantalla nova?
No, ara no.
Bueno, doncs no la compri. Vull dir, és que és tan fàcil com això. Vull dir, és que és tan fàcil com això.
Ja, però hi ha un preu que m'agrada, professor. Escolti'm, en lloc de 1.700 són 1.500.
Sí, però torno a dir, vostè la pantalla que té ara està feta malbé?
No, em va perfecte. A més, m'agrada molt.
Llavors, escolti, vull dir, bueno, jo tinc aquesta teoria.
Sí. Li pregunto expressament perquè...
Jo torno a dir, s'ha de comprar una cosa si es necessita. Si trobes, per exemple, un descompte per Black Friday o bé al febrer hi ha botigues que fan descomptes especials i tal, doncs fantàstic, si et concedeix, fantàstic. Però si no, vull dir, escolti, no sé. Al marge de que... Bueno, la OCU és una organització seriosa, és a dir, jo crec que aquest estudi, si més no, té una credibilitat. Llavors, no sé, si sumem les dues coses...
Els Estats Units parlen d'un Black Friday, que serà un malson pels comerços. Els consumidors s'estan gastant més per culpa de la inflació, però les cistelles, doncs, evidentment, cada cop estan més buides. Així ja es va veure a l'octubre, perquè les vendes de detallistes als Estats Units es van incrementar un 1,3%, però no va ser pel creixement de les comandes, sinó per la pujada dels preus. La pregunta és, a les portes d'una recessió, què passa si la gent comença a reduir les compres?
Bueno, és que aquí està. A veure, sempre, o pràcticament sempre, es fan aquest tipus d'estudis des del punt de vista de l'oferta, és a dir, de les botigues, de les plataformes d'internet que venen coses, etcètera, etcètera. Però molt poques vegades es fa des del punt de vista de la demanda, és a dir, dels consumidors. Poden haver moltes ofertes, moltes promocions, etcètera, etcètera, però la capacitat de compra és la que és. I aquí fico tant la renta disponible com la capacitat d'endeutament. I bueno, escolti, vull dir, la capacitat de compra o de consum és la que és. Llavors, si, i sobretot als Estats Units, s'ha fet un consum bastant considerable durant la primavera i a l'estiu, a veure, la capacitat és la que hi ha. Si a la vegada les expectatives econòmiques no són bones, bueno, pues, evidentment les persones s'ho repensen. És a dir, és el que li deia, que és a dir, comprar per comprar jo crec que mai té sentit, però en uns moments com ara encara menys. Llavors vostè pregunta, i la pregunta té molt de sentit, bueno, però si ara estem a les portes d'un empitjorament econòmic, si el consum augmenta, això revifarà. Sí, però, escolti, això s'ha de pagar. Miri, comprar amb deute, perquè la renta, pues, fin, comprar amb deute en el fons és tassa de l'avançar en renta, és a dir, si una persona compra algo i ho paga per pagar a termini i per disfrutar ara, evidentment, és com si la renta de demà o una part de la renta de demà anés al futur, l'agafés, la portés al present i pagués amb això.
Yeah.
Però llavors, quan arribi al futur, ho tindrà de tornar.
Oh, clar.
Llavors, si les expectatives no són bones, aquest endeutament que es fa ara tindrà conseqüències negatives. És a dir, serà un mirall, serà un no tindrà una continuïtat.
Per tant, pot ser que realment parlem d'un Black Friday negre, o com a mínim no tan clar com, com es plantejava abans.
Sí, jo crec que no. Jo crec que tindrà més encara, és a dir, més que el que passa aquí a Espanya, es tindrà de veure què passa en altres indrets d'Europa. Perquè als Estats Units, a veure... Sí, però els Estats Units tenen una filosofia diferent, és a dir, tenen un altre, estan en un altre moment del cicle. És a dir, què passa a Alemanya, què passa a França, què passa al Regne Unit, què passa als Països Baixos. Llavors, ens podrem fer una composició d'allò de com està l'economia a Europa.
Per cert, hi ha una qüestió molt interessant, que parlem d'estudis, relacionada amb un estudi de la consultora Nielsen, que clar, ara tothom diu, no, clar, perquè tot és online, tot és electrònic, les botigues ja poden anar tancant, però és que m'ha cridat molt l'atenció un estudi que s'ha presentat aquesta setmana que diu que malgrat que el 92% dels consumidors ha fet alguna compra online els darrers 3 mesos, les compres presencials predominaran de cara a la propera campanya nadalenca. De fet, aquest estudi augura que en el futur comprarem més a través de les xarxes socials, pagarem més a terminis i tornarà la botiga física. Què li sembla?
Bueno, pagarem a termini si tenim capacitat d'endeutament, això per una banda. De cara a Nadal, la botiga física, pues sí, perquè la botiga física, és a dir, té el gran avantatge de que pots tocar les coses. I per altra banda, al Nadal, la població, les persones, pues, volen sortir i veure les llums de Nadal i tot això. Diferents estudis apunten és a que en el futur hi han cadenes que ja tenen plans en aquest sentit. Inditex és una, per exemple. El que volen és que moltes botigues siguin llocs per recollir les comandes que fas per a la plataforma online, i que hi hagi una mena de catàleg de mostruari a la botiga, però que, torno a dir, bàsicament la compra es faci online i la botiga sigui el lloc on es reculli el producte.
És a dir, que no t'ho porten a casa. Tu compres online i vas a la mateixa botiga on has comprat i ho reculls allà.
Bueno, hi haurà diferents possibilitats, però, per exemple, ara per ara, almenys
ja
estiu estan
també
venent... Mm. Sí, ja, però vull dir, ara per ara, i torno a dir, almenys així ho venen, el transport és gratuït. És a dir, en la majoria dels casos, no parlo d'alguna cosa que portin de Canadà, aquí no entro, però el que es compra al territori, el transport és gratuït. Jo crec que això deixarà de ser-ho. De la mateixa manera que les devolucions, hi ha plataformes que ja estan començant a cobrar per tornar productes. Sobretot penso en temes de roba, per exemple.
Yeah.
És a dir, llavors, la botiga com a lloc per tornar o recollir pot ser un lloc intermig.
És a dir, que vostès imaginen un futur pagant la devolució i pagant el transport.
O bé anar a la botiga a buscar el producte.
Per estalviar-nos l'enviament.
La gran avantatge que té la compra online, jo crec que no és el preu. Sota el meu punt de vista...
Home, ara sí que m'ha sorprès.
Molt menys. És el catàleg.
Yeah.
És el catàleg. És a dir,
també
vostè entra en una plataforma, més igual la que sigui, i busca qualsevol producte, és a dir, eines de jardineria, i té un catàleg que és brutal, immens. No hi ha cap botiga física que tingui aquest catàleg. Llavors, estissores d'herba, per exemple. És a dir, pot escollir entre 40 models. Llavors, la via podria ser escollir un d'aquests productes, un model d'aquestes estissores, pagar-lo evidentment i anar a buscar-ho, pues, a la botiga física que tingui, que estigui, bueno, associada a aquesta plataforma. De fet, jo crec que les botigues físiques que obrirà Amazon malgrat que tenen producte, són aquestes famoses botigues que no pagues, no hi ha ningú, sí. No? Tu agafes, t'ho emportes, bueno, etcètera, no? És a dir, jo crec que el pas següent serà convertir-les en un lloc en el qual podràs recollir comandes.
I de com comprarem en el futur, a una notícia que sembla també de ciència-ficció, segons publica avui el diari Business Insider, Google té un projecte secret que ensenya la intel·ligència artificial a escriure i a corregir codi. Això què vol dir? Bueno, és un projecte que pot tenir grans implicacions en el món empresarial. Per exemple, podria reduir la necessitat d'enginyers en el futur. Però necessito que ens ho expliqui, professor.
Sí, miri, això és la bomba. Això és el que es diu la intel·ligència artificial de segona generació. És a dir, la intel·ligència artificial actual, la nostra, la que tenim ara a l'abast, se li ha d'ensenyar. És cert que se li ha d'ensenyar durant un temps i després ella té una capacitat d'aprenentatge i a més té capacitat d'aprenentatge amb l'error, és a dir, que és conscient quan s'equivoca i llavors es corregeix, però primer se li ha d'ensenyar. La intel·ligència artificial de segona generació, que és aquesta de que parla aquest article de Business Insider, la intel·ligència artificial ja es podrà programar ella sola. És a dir, tu li diràs vull això, vull, no sé, testejar aquest pont, vull programar els semàfors d'aquesta ciutat, vull tornejar aquesta peça, i llavors la intel·ligència artificial buscarà, aquesta intel·ligència artificial buscarà eines, mètodes, metodologies, sistemes per fer el que tu vols, sense intervenció humana.
Que bé.
Llavors, evidentment, enginyers, no sé quants, però evidentment programadors, la necessitat de programadors va ser en vertical.
Doncs és una de les feines més demandades actualment.
Sí, clar. Perquè estem en la primera fase. I llavors jo precisament aquesta notícia l'he comentat amb un enginyer de telecomunicacions i m'ha comentat, sí, bueno, clar, i aquesta és la intel·ligència artificial de segona generació, però clar, vindrà la de tercera generació i la de quarta. És a dir, que d'alguna forma, ell, són paraules seves, que hi haurà un moment en què una intel·ligència artificial dissenyarà una altra intel·ligència artificial.
Imagina't. Això sí que si hagués el senyor Marcelí aquí, diria almes de metal, En fi, canviant d'història, sí. Anem a les hipoteques. A veure, els qui també estan patint des d'un punt de vista econòmic són les famílies amb pocs ingressos que estan pagant una hipoteca. Per pal·liar aquestes dificultats econòmiques, el govern espanyol ha aprovat noves mesures que beneficiaran 1 milió de llars. S'hi podran acollir les famílies amb una renda inferior als 25.200 euros anuals, que dediquin més del 50% de la renda mensual al pagament de la hipoteca, i amb un habitatge de fins a 300.000 euros. Aquestes llars tindran entre 2 i 5 anys de carència en el pagament de la hipoteca. Durant aquest temps, només pagaran els interessos a un euríbor reduït i podran allargar el termini total de la hipoteca fins a 7 anys més. La pregunta és, què li semblen aquestes mesures?
Bueno, jo crec, sincerament, que aquesta notícia o aquesta informació que tenim, que vostè ha comentat, li manca una part. És a dir, a veure, això per als bancs, les entitats financeres, que recordem que són societats anònimes, és a dir, no és Banc de Santander, és Banc de Santander coma S.A., societat anònima. És a dir, té un cop a l'any té una junta d'accionistes, cotitza borsa, ha de donar explicacions la senyora presidenta, Ana Patricia Botín, davant d'aquesta junta, de la marxa de l'entitat, etcètera, etcètera. És a dir, això, per a les entitats financeres, en el nostre exemple, per als del Banc de Santander, tindrà un cost, aquestes mesures. Qui pagarà aquest cost? Tot això, aquest enreriment, l'Euribor reduït, tot això tindrà un cost. Qui ho pagarà? Ho pagarà el banc? Potser. Per guanyar reputació o no sé per què, o perquè guanya moltíssim i pot pagar-ho. Ho pagarà a l'Estat d'alguna forma amb beneficis fiscals per a les entitats financeres? Es pagarà en forma de deute públic? Com es pagarà? Perquè això té un cost,
Bueno, és que vostè em fa unes preguntes que jo no tinc la resposta. Vostè, qui creu que ho pagarà?
No ho sé, és que no ho sé, però és que a mi el que em sobta, jo aquesta pregunta l'he fet a Twitter. És a dir, a mi el que em sobta és que tothom parla d'això, que les mesures estan bé, és a dir, afecten les persones vulnerables, vull dir, és correcte. És a dir, les mesures em semblen perfectes, perquè evidentment s'ha de complir uns requisits, vull dir, etcètera, etcètera. Però, clar, estem amb el sistema capitalista i les factures algú les paga. I això representa un cost per les entitats financeres. Com es pagarà això? Ningú parla d'això, no sé per què.
Però vostè es pot aventurar a dir-nos-ho?
Això, una forma de pagar-ho, podria ser que part ho assumís al banc, és a dir, que algú digués a les entitats financeres: mira, esteu guanyant la monda l'ironda, esteu guanyant la tira, des de l'any 2008 teniu la reputació tocadeta, és a dir, home, una mica del cost ho podeu assumir, i llavors, per altra banda, a l'Estat donar certs beneficis.
Sí, un copagament entre bancs i Estat.
Sí. Jo crec que aquesta podria ser una...
Però vostè creu que els bancs, que no valen mai pagar res, si no els obligues amb un decret o el que sigui, no sé, vaja, no sé si els hi farà molta il·lusió.
Sí, bueno, però, a veure, tenen la reputació tocada, eh? Vostè fa una enquesta de... Va ser pel carrer...
Sí, sí.
Bueno, pues, això seria realment, per la seva imatge, seria positiu, eh?
Però aquí hi ha una altra...
Digui. No, que a massa que amb l'increment, amb el darrer... Primer, hi està el rescat. I en segon lloc, que amb aquest increment de tipus, vull dir, els beneficis de la banca s'han incrementat, eh?
Però escolti'm una cosa. O sigui, ara estem parlant de com s'haurà de pagar tot un seguit d'ajudes de gent que li costa pagar, no pot pagar la hipoteca. Però la situació actual, sí, que vostè ja fa temps que ens en parla, jo l'escolto atentament, és a dir, aquesta situació no s'ha pogut preveure? No s'ha pogut pensar que això acabarà passant? Que hi haurà gent que li serà impossible pagar la hipoteca?
Bueno, aquesta és una altra pregunta que jo plantejava a Twitter. És a dir, a l'any 2008, 2007, 2008, 2009, ens van quedar tots bocabadats, perquè hi havia gent amb unes deutes hipotecàries monstruoses que algú li havia concedit. És a dir, i van sortir les preguntes. Però com és possible que aquestes persones, amb el salari que tenien i amb les condicions que tenien, els hi donguessin aquests crèdits? Com és possible que les persones, les famílies, moltes famílies, no es preguntessin si serien capaços de tornar aquests crèdits? Etcètera, etcètera, etcètera. Això 2007, 2008, 2009. I ara, d'alguna forma, hem tornat, no totalment, però hem tornat a caure una altra vegada en una cosa semblant. És a dir, aquestes ajudes, en part, és veritat que són per persones que han perdut la feina, vull dir, han tingut una davallada d'ingressos, etcètera, etcètera. Però altres persones és perquè algú els ha donat el crèdit, un crèdit. És a dir, que aquestes persones l'han demanat. No sé si han previst o no que podien tenir problemes, però algú els hi ha donat. Malgrat, torno a dir que ara hi ha allò que passava abans de crèdits hipotecaris per al 120, 130, 140% de la vivenda, això ja no s'ha produït. Ara s'està donant el 80% com a màxim. Això és veritat. Però, bueno, però sembla ser que aquesta metodologia no ha sigut suficient, i les ajudes són precisament per cobrir aquesta situació. A més, hi ha un altre tema, i és que els bancs van viure l'impacte que té la morositat, però morositat que jo, per mi, ja és impagaducitat, és a dir, que no es pot pagar. Llavors, clar, en aquest sentit, els bancs estaran dient: bueno, mira, pues, més val que donem aquests marges, encara que ens costi una part, en els beneficis, que donem aquests marges i aquestes pròrrogues perquè no s'incrementi la morositat, i això perquè la morositat té un cost, s'ha de fer una previsió a pèrdues, i llavors, clar, això també ens costa. És a dir, és una barreja de coses. Ara sí, la pregunta que vostè ha llançat és cert. És a dir, com és possible que no has pogut preveure que això podia passar?
Clar, és que...
O sigui, més no, algo semblant a això podia passar.
Sí, hem après una cosa, és que hi va haver-hi una crisi tremenda que va portar unes conseqüències i anava a dir, si hem après una cosa, és que no hem après res. Això és el que anava a dir, que sembla que...
No, res.
Algunes coses... Home, però a veure, algunes coses que sembla que es podien preveure, com aquesta, que jo tampoc sense entendre-hi gaire, home, és de les més evidents. Dius, bueno, és que hi haurà gent que no la podrà pagar. És que no ho podran pagar. Sí. És que està claríssim. Llavors, què hem après de la crisi del 2008 en què la gent ho va passar molt malament? Segurament algunes lliçons sí, però aquesta que veig de calaix no s'ha après.
En part sí, ja dic, per exemple, que com a màxim ara les entitats financeres estan donant el 80% del crèdit en forma d'hipoteca. Si recorda, el 2005-2006 s'estava donant el 130%.
Perquè permeti'm, em surt un moment del guió. La gent jove li costa molt accedir a una vivenda i tot plegat. Però jo ara em vaig a demanar una hipoteca, per la raó que sigui. Vostè què em recomana?
Com que li recomano?
Quin tipus de producte financer hauria d'evitar, per exemple? O en què m'hauria de fixar?
Home, jo sincerament, jo, malgrat aquesta, per favor, que tots els que ens estan sentint, aquesta és la meva opinió.
Sí, per això li pregunto.
Jo demanaria una hipoteca tipus variable, no fixa, variable.
Variable?
Jo la demanaria... Sí, jo sí.
Ah, sí?
Però per què? Per què? Perquè aquest tipus d'interès que tenim ara, això baixarà. És a dir, és impossible que aquest tipus d'interès continuï en el temps. De la mateixa forma que baixarà la inflació, baixarà el tipus d'interès. Si l'agafes variable durant uns mesos, és possible que et pugi encara una miqueta més, però després baixarà. Si l'agafes fixa ara, con esto te quedas, eh?
Però perdoni, o sigui, totes les consultes, mira, hem fet bé de preguntar-li, totes les consultes que fem últimament, tothom ens diu fixa.
Tothom ho diu,
no?
Sí.
Escolti, ja, aquesta és la meva opinió.
No, per això em sembla tan interessant.
Els tipus la inflació baixarà. Per l'any vinent, el darrer informe de l'OCDE, que es va presentar abans d'ahir, per Espanya, donava una inflació del 5%. Aquest any tancarem amb el 8 i pico. L'any vinent, el 5%, el 23. El 24 ja estarem amb el 2%. I després a l'1 i pico. Els tipus d'interès baixaran, sí o sí. És a dir, és que és insostenible que els tipus d'interès estiguin... És a dir, ja per mi és un error haver pujat els tipus d'interès. És un error. Perquè aquest tipus d'inflació s'ha d'arreglar d'una altra manera, no pujant els tipus. Però bueno, ja s'ha fet i s'ha fet. I ho han fet els bancs centrals. Però aquest tipus d'interès baixaran. Llavors, si agafes una hipoteca de tipus fixa, con esto te quedas. És a dir, jo torno a dir, sota el meu punt de vista, variable.
Doncs, escolti'm, és un dels titulars que ens ha donat aquesta conversa molt interessant, que hem començat parlant del Black Friday i hem acabat parlant de les hipoteques on no hi ha Black Friday. Allà no, hi ha poques ofertes. Professor, un plaer, com sempre, escoltar-lo.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda, gràcies.
Fins una altra, bona tarda. Una pausa i recomanacions especials i musicals per si aquests dies de festa sortiu a fer una volta. Versió RAC 1.